Tenim en línia a dos biofísics del grup de recerca en biologia computacional i sistemes complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya. Són en Daniel López i l'Enric Álvarez. Bona nit a tots dos.
Bona nit.
Bona nit.
En Dani fa anàlisi de les dades actuals i l'Enric se centra sobretot en la mobilitat. I amb aquests dos elements creuats, dades i mobilitat, doncs es poden buscar i es poden estudiar fórmules per actuar en cas que els brots de coronavirus vagin a més, com sembla que està passant a Lleida. Ara mateix, dels diferents punts que tenim a Catalunya, Enric i Dani, el més preocupant és el de Lleida, si tenim en compte els casos actius i la velocitat de preocupació, de propagació, és o no un cas preocupant i comença a ser complicat o no contenir-lo. Com ho veieu vosaltres?
Lleida està en una situació complexa, això és evident. Estaríem a la frontera probablement de mesures més contundents. De moment el Departament de Salut confia que ho pot controlar. De fet, té els focus identificats. L'objectiu és fer seguiment de contactes i trencar les cadenes. Per tant, diguem-ne, cal donar-los un vot de confiança de que ho aconsegueixin, però certament el que deu ser complex és el context global, perquè de fet fa un mes estàvem en una situació semblant i per tant ens hi podem tornar a trobar. Per tant, el que caldria és atacar el context globalment. Nosaltres sempre expliquem que caldria donar més força a l'atenció primària i donar més recursos també a salut pública, i no de forma urgent per la situació actual, sinó de forma estable per poder fer front a la situació actual i a les que puguin anar venint.
Ara tenim 7 brots, aquests 200 casos a Lleida, més de 200 casos a Lleida. A partir de quines xifres o de quina situació podem declarar que Lleida està descontrolada o se surt de mare?
De fet, com us deia, estaríem a la frontera. No és una qüestió de números, sinó de fet de veure que estàs perdent a les cadenes de casos. Si veus que tens contagis comunitaris i que realment no ets capaç de fer el seguiment, doncs llavors, evidentment, les mesures han de ser un altre cop fer tancaments, la gent a casa i vigilar, per tant, anar enrere en les fases. No és només un número no és en funció del número de casos, sinó en funció també de les teves capacitats en cada moment. Estem a la frontera, Estem a la frontera, igual que ha passat a Osca, doncs ens podem trobar que Lleida vagi enrere en algun moment.
I algun altre cas que sigui especialment preocupant fora de Lleida? No sé si el cas de la Vall d'Aran, per exemple, amb 9 casos, o el cas d'Avinyó són preocupants, o es troben en aquesta mateixa situació de frontera que està Lleida?
És menys preocupant que la situació de Lleida. Vall d'Aran són 9 casos, que és un focus, però també és molt poca població, per tant també és fàcil fer un seguiment. La densitat és un factor molt important. Si una situació com la que tenim a Lleida la tinguéssim a Barcelona, de fet el problema el podríem considerar molt més complex, evidentment. A la Vall d'Aran hi ha molt poca
mobilitat, per tant és fàcil. Pel que fa a la mobilitat, Enric, les teves anàlisis indiquen que on més s'ha recuperat la normalitat de mobilitat és a les comarques de Girona. Està, de fet, als mateixos nivells de febrer, oi?
Pràcticament sí. És a dir, en aquests moments tots els indicadors són els mateixos de febrer. Només n'hi ha un que és una miqueta diferent, és a dir, el percentatge de gent que típicament a Girona es quedava a casa en un dia laborable era de l'entorn del 10-12%, doncs potser ara encara hi ha un 14%, un 15% que es queda a casa, però és molt poc, és a dir, comparat amb d'altres províncies com Barcelona, on encara la mobilitat és marcadament reduïda. Girona, realment, en aquests moments, el nombre de contactes i la probabilitat de contagi, el nombre de contactes és bàsicament el mateix que hi havia abans, i la probabilitat de contagi ha disminuït si la gent aplica les mesures d'higiene, de distància i de mascaretes. No perquè en aquests moments hi hagi menys contactes que els que hi havia al febrer.
Clar, això és el que us volia demanar, no? Com, si tenim els nivells de mobilitat gairebé idèntics al mes de febrer, és a dir, abans de l'estat d'alarma, per què tenim menys contagis? Perquè la gent és més disciplinada, perquè respecta la distància física, per la mascareta, per quin motiu?
Bueno, hi ha dos coses. Sí. Digues, Anna, digues.
Un, Un canvi és, de fet, el comportament de la població, això està clar. De fet, l'Enric va estar veient, oi, que Enric confirmes que amb un 40% de disminució de la mobilitat aconseguíem reduir la propagació en aquests moments, i ara realment tenim propagacions molt més baixes, malgrat que la mobilitat és pràcticament la mateixa.
Ha
canviat el comportament de la població. Però l'altre factor molt important és, de fet, la vigilància epidemiològica. A l'inici de la pandèmia només es diagnosticaven els casos, o feia PCR els casos que complien un determinat protocol. Ara es fa PCR diagnòstic a totes les persones amb símptomes, encara que siguin lleus, i per tant la vigilància és molt més gran. I l'estudi de contactes està implementat i funciona arreu, i inicialment no era així. O sigui que les dues coses canvien realment la situació.
Exactament aquestes dues coses anava a dir, és a dir, la capacitat de fer PCRs a l'assistència primària, la capacitat de fer un cribratge en un moment determinat, si l'estudi de contactes ho requereix, i el comportament de la gent. És a dir, si no, estaríem en creixements semblants al de març. És a dir, no, si mirem les dades que estan arribant del sud dels Estats Units, la temperatura d'estiu, diguem-ne, o l'estiu, no és una solució automàtica al problema. És a dir, no és perquè ara faci més calor que tenim menys casos.
De fet, Enric, heu fet un estudi sobre la utilitat de les aplicacions de rastreig de la Covid. Quins són els resultats? Què us indiquen aquestes aplicacions?
Primer, com ha dit el Dani, el paper fonamental sempre és el de salut pública i el de l'atenció primària. Mm. És a dir, el que es veu de seguida, això és un estudi que ha fet un company, el Sergio Alonso, és que el nombre màxim de contactes que una aplicació d'aquestes que ens serviria per saber amb qui hem estat a prop durant més de 15 minuts, el màxim de contactes que et pot enganxar és un terç, en el millor de les condicions. Després, si fem una anàlisi més acurat, que esperem enviar avui mateix a la Comissió Europea, doncs si mirem els números ens dona que amb una mica de sort arribarà a detectar el 10% dels casos. Per tant, pot ser una ajuda, a més a més és una ajuda passiva, és a dir, que no implica recursos del sistema públic de detecció i vigilància. Per tant, benvinguda sigui, evidentment, si s'instaura aquesta aplicació, però no és ni molt menys el cor del que ha de ser el mecanisme de control de l'epidèmia.
Per tant, seria una eina més, aconseguiria arribar fins a aquest 10% de detecció de casos, una eina més, però no l'eina definitiva, ni molt menys.
No, ni molt menys. És a dir, si estem parlant que el màxim que veiem nosaltres més optimista, és un 20%, i en principi s'ha de controlar el 60-70%, és evident que no arriba. I sent realista serà entre el 5 i el 10%. O sigui que hi ha molt més recorregut que s'ha de fer no amb les apps, sinó amb la vigilància epidemiològica.
I quines aplicacions heu analitzat en concret?
O sigui, el que es mira és, primer, l'estàndard, la que es pensa que serà estàndard, que és la de Bluetooth, que et farà detector sí. Amb una doble clau, no? Llavors es mira quina penetració tenen els smartphones que realment poden fer servir aquesta aplicació, quines són les apps que més han arribat al mercat, si vols puc dir noms, perquè el Sergio Alonso n'ha fet tot el llistat i en sap, i quina seria típicament el que esperem, la resposta que esperem de la gent respecte a baixar-se-la, a participar-hi de forma activa, perquè si desactives el Bluetooth et quedes fora, entre cometes. Amb aquesta anàlisi pots veure que, com a molt, la gent que tindrà aquesta aplicació, sent molt optimistes, serà del 50%. I en el 50% pensa que quan tens un contacte són dos les persones que han d'estar en contacte, no només una. Per tant, el percentatge de contactes que detectes no és el 50%, sinó que és el 25%. No? Si això afegeix a altres coses tècniques, que bé, no cal que ens hi entretinguem, que ja publicarem en detall, els propers dies al final et baixa això, el 10%, amb sort el 20%.
Tot plegat
que no és,
es mostra...
Que no és poc,
No, si fos perdona, 20%... Dani, no, si fos 20 seria una gran ajuda. Creiem que més aviat estarà entorn del 5 al 10.
Entorn del 5 al 10. Dani, perdona, que t'hem tallat un parell de cops,
digues. No, és que, de fet, el que és imprescindible és el personal que fa el seguiment de contactes, perquè de poc ens servirà que una persona sàpiga que és contacte si no actua adequadament. Per tant, ens cal el servei d'atenció primària i el servei de salut pública reforçats i actuant. Les noves tecnologies són fantàstiques, però en casos com aquest segueix sent imprescindible el treball humà. El seguiment de contactes a Catalunya, per exemple, hi ha molta experiència amb malalties contagioses molt greus, com pot ser la tuberculosi, i la metodologia desenvolupada, l'aprenentatge que tenim de molts anys, és el que s'ha d'aprofitar per controlar la Covid en aquests moments.
Per tant, una combinació d'eines, eh? L'aplicació, la tecnologia és una eina nova i és potent, però sense descuidar, com sempre passa, doncs, el factor humà, i en aquest cas l'atenció primària. Deixeu-me demanar-vos també, ara que us tinc a tots dos en línia, sobre altres qüestions que ja s'escapen de l'àmbit català i espanyol. En altres punts del món, i després d'escoltar aquests advertiments que fa l'OMS del pic de la pandèmia que encara no ha arribat a nivell internacional, als Estats Units, per exemple, que no deixen d'arribar-nos titulars de com s'estan disparant els casos de contagis. Per què creieu que hi ha tants casos als Estats Units? No sé si això, Enric, ho tens tu més controlat, potser.
El que hi ha en aquests moments són hipòtesis, és a dir, el que està passant és que els casos han despuntat, sobretot a Arizona, a Florida, a Texas, són estats del sud, calorosos, que no han aplicat un tancament molt estricte, que han reobert aviat, i el que s'està trobant com a hipòtesi és que hi ha una forta correlació entre el ser obligatori portar mascaretes o no ser-ne i el nombre de casos. És a dir, aquests estats que no tenen com obligatori portar mascaretes són els casos que realment han vist una gran pujada. Però, clar, que estigui correlacionat no vol dir que sigui la raó, perquè si pensem que un estat implementa aquesta norma és perquè probablement la gent ja està d'acord. I si està d'acord, probablement tindrà més en consideració totes les altres recomanacions, com mantenir la distància, netejar-se les mans, etc. Per tant, en aquests estats del sud, on no s'obliga la mascareta, sembla que la situació està a nivell social és més relaxada, segueixen menys els patrons que permeten controlar els contagis, i a més hi ha moltes teories i moltes hipòtesis sobre la possibilitat de que amb altes temperatures la gent se'n vagi als interiors i els interiors, els aires acondicionats, tinguin un efecte potenciador. Evidentment són teories, no hi ha res clar, però el fet és que la situació d'Arizona en aquests moments és escarrifosa, o sigui, és molt dolenta. Sí, sí.
Tens dades actualitzades, Enric, d'Arizona?
Doncs, acaben de sortir avui. Són una miqueta acumulades, però hi ha una que pràcticament el grup no l'havien vist enlloc, que és el percentatge de gent que dona positiu de tota la gent a la qual se li fa la PCR. Estem parlant d'un 30% a Arizona. O sigui, una de cada tres persones que es fa una PCR, i a Arizona es fan en aquest moment moltes PCRs, valor de les que es fan a Catalunya, potser una miqueta més, el 30% està donant positiu. Arizona té una població com la de Catalunya. Sí. Han mort en els darrers dies 100 persones, 80-90 persones, i 6.000 casos en un sol dia. S'està parlant ja, i han sortit als mitjans de comunicació, que els hospitals estan fent triatge, els mitjans americans, en aquests moments. És a dir, la situació és molt dolenta. Molt lenta.
Dani.
Vale.
Sí, no sabia si... Pensava que volies fer algun afegit, algun comentari sobre aquesta qüestió.
Més de 125.000 morts. De fet, és difícil d'entendre com el seu president pugui portar aquesta situació com si no passés res. No es pot entendre.
De fet, podria afegir que Arizona, de fet, estava en els nostres indicadors clarament en zona vermella durant fa molt de temps i va continuar amb el procés de reobertura com si no passés res. Això és el governador de l'estat d'Arizona. Sí, sí. I ara es troben els hospitals col·lapsats.
Segueix empitjorant dia a dia.
Sí, sí, sí. Empitjorant dia a dia, eh? Amb 6.000 casos i un 30% de diagnòstic positiu.
Però no és el pitjor país, eh?
No.
En el país on estan les coses més complicades és a Xile.
A Xile estan pitjor que als Estats Units?
Sí, és clar, Xile és molt més petit que Estats Units, per tant, en xifres absolutes no es pot ni molt menys comparar, però en xifres relatives en funció de la població, la situació de Xile és pitjor, està clar. I a Brasil també és pitjor que Estats Units. Tot és clar, Brasil també és molt gran i, per tant, el nombre de casos i de morts a Brasil també és molt important, 60.000 morts, més, quasi 60.000 morts a Brasil, 1.400.000 casos. Però, tot i així, Xile estava en pitjor situació. I l'altre focus important també és a Aràbia Saudí, que estaria en una situació semblant a Perú i als Estats Units. L'epidèmia, com diu l'OMS, està creixent, no està ni molt menys controlada i seguirem veient com va creixent els propers dies. Des d'Europa no ens ho podem mirar com si haguéssim guanyat la guerra, perquè no l'hem guanyat, i d'altra banda, Europa tampoc s'ha acabat, ni molt menys, com estem veient el que està passant a Lleida. Però podem veure que estats com Àustria, que havia anat molt bé, doncs ara també tenen brots, per tant, no s'ha acabat, s'ha de seguir treballant. I hem de seguir explicant a la població que cal mantenir les mesures indicades pels serveis de salut.
Importantíssim. Enric Álvarez i Daniel López, tots dos investigadors del grup de recerca de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Catalunya Nit.